Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. El president valencià Carlos Mazón va estar dinant en un restaurant del centre de València durant les hores més crítiques dels aiguats amb la periodista valenciana Maribel Vilaplana. La trobada es va allargar fins a les 6 de la tarda i el president valencià li va oferir la direcció de la televisió pública A Punt. A aquella hora el comitè de crisi ja portava una hora reunit i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ja havia alertat del cabal perillós de diversos rius i rieres. Inicialment Mazón havia justificat la seva absència la tarda dels aiguats per una trobada amb els agents socials, però tant la patronal com els sindicats l'han desmentit. Segons el líder de l'UGT al País Valencià, Ismael Sáez, la trobada va acabar a 2:45 de la tarda.
El presidente llegó pues, unos minutos más tarde y nos había decir, pues en vez de la 1:30, pues sería la 1:40 y duraría pues, aproximadamente una media hora o algo más. El presidente de la Generalitat bajó en ese momento y salió del Palau.
Des d'aquesta reunió, Mazón no torna a aparèixer fins a les 7 del vespre al comitè de crisi de la Dana, que portava 2 hores reunit. Més notícies, Natàlia Ramon.
Pressió a la Unió Europea perquè acceleri el pla per millorar la competitivitat de la seva economia davant la victòria de Donald Trump. L'expresident del Banc Central Europeu, Mario Draghi, fa una crida a prendre mesures ràpidament, però els 27 estan dividits. La cimera de Budapest ha acabat amb un acord de mínims que es limita a explorar noves solucions per recuperar el terreny econòmic perdut davant els Estats Units i la Xina. Enviat especial a Budapest, Jordi Baró, bona tarda.
Bona tarda. Compromís de mínims dels 27 amb estudiar noves vies per finançar grans inversions que ajudin l'economia europea a ser més competitiva. És l'acord que surt de la declaració de Budapest. La discussió sobre aquesta qüestió preocupa des de fa temps, però el debat ha guanyat urgència arran de la victòria de Trump. La Unió Europea té sobre la taula un informe de l'expresident del BCE, Mario Draghi, que calcula amb 800.000 milions d'euros anuals les necessitats d'inversió extra per a Europa i proposa que s'emeti nou deute comú. Però aquesta i altres possibles solucions divideixen els 27. Charles Michel, president del Consell Europeu.
Hem decidit explorar nous instruments i això què significa? Doncs significa que avui no hi ha consens espontani sobre el tema, però el debat està sobre la taula.
Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Budapest.
L'empresa de cosmètica natural Freshly Cosmetics anuncia un ERO que afectarà una 50ena de treballadors del centre de treball de Reus, al Baix Camp. La companyia diu que la decisió està motivada per la caiguda del comerç electrònic. Tarragona, Ricard Buigues.
En total, hi ha 52 persones afectades que treballen a les oficines del Freshly Park, ubicat a Reus. Això representa un 18% de la plantilla. Els representants dels treballadors s'han reunit amb la companyia per assegurar un procés de sortida respectuós i de suport. Paral·lelament, l'empresa ha ofert un permís retribuït a totes les persones afectades pel procés. La direcció de Freshly Cosmetics diu que la reestructuració respon a raons econòmiques i organitzatives en un context de davallada del comerç electrònic. La decisió s'inclou en el nou pla estratègic pels pròxims 5 anys. Freshly Cosmetics es va crear a Reus l'any 2015, té el centre de producció Gandesa, la Terra Alta i la plantilla consta de 300 treballadors.
L'estrena que es farà demà del nou tram del tramvia a Barcelona entre Glòries i Verdaguer es veurà afectada per una vaga. Comissions Obreres i la UGT han convocat una aturada de 24 hores a partir d'aquesta mitjanit en reivindicació de més recursos al servei. Roberto Mata, president del comitè d'empresa del tram Besòs, ha explicat a Catalunya Ràdio què reclamen.
Hi ha una manca de manteniment i tot això repercuteix a lo que és, diguéssim, que la seguretat. Només per... a més de pels treballadors, pels usuaris i la sobrecàrrega de treball. Estem tenint també un augment de baixes per ansietat per aquest motiu.
Actualitzem a aquesta hora la situació del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, amb tranquil·litat, però amb algunes retencions localitzades. Destaquem la Ronda Litoral amb cua de Zona Franca fins a Montjuïc, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident. També les aturades a la C58 i C33 des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. I al transport públic, les línies R7 i R8 de Rodalies circulen fora del seu horari habitual a causa de l'avaria d'un comboi. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Yeah. Esports, Roger Gusam.
Marc Casado és la principal novetat a la llista de convocats de la selecció espanyola de futbol per jugar els partits de la Lliga de les Nacions contra Dinamarca i Suïssa els dies 15 i 18 de novembre. També són a la llista els catalans David Raya, Òscar Mingueza, Marco Corella, Dani Olmo i Lamine Yamal, i el blaugrana Pedri, Pau Cubarsí, no hi és pels punts de sutura a la cara. Avui arrenca la 13a jornada de primera amb el Rayo a les Palmes a les 9. Diumenge el Barça visitarà la Real Societat i el Girona el Getafe. Demà el Madrid rebrà l'Osasuna a les 2. El tècnic blanc Carlo Ancelotti diu que ja han detectat el problema que té l'equip. A l'Eurolliga de bàsquet el Barça rep avui el Baskonia a 2:15. Ho farà amb la novetat de Joel Parra, ja recuperat. El partit el podreu seguir en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I a la Lliga Masculina de Waterpolo, jugat avui a Cheide 7, Sabadell 12.
Fins aquí les notícies.
L'Agència Catalana de Notícies i 3CAT us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
Feeling the Sync.
El podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món.
The 9th of November marks the 10th anniversary of the Catalan self-determination referendum. To mark the occasion, this week on Filling the Sink, we'll be looking at the independence push over the last 10 years and exploring the current situation in Catalonia.
Filling the Sink, amb Beth Cohen, cada dissabte a l'app web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7... La tarda de Catalunya Ràdio. Amb el Gent de Carot.
Passen 6 minuts, quasi 7 minuts de les 6 de la tarda. Avui estem allargant aquesta sobretaula amb el Malcom Otero, amb la Marta Bonnau, amb l'Ester Vallès, amb en Fran Domènec, amb en Carlos Braiver i de convidat especial al nostre carquinyoli especial, l'Eduard Estivill, el doctor Estivill, metge neurofisiòleg i pediatre especialista en el son, que avui ens està parlant del camí del son. El camí del son és aquesta nova, com ho diríem, aquests nous punts que s'ha inventat el doctor Estivill, que podeu seguir-lo a través de xarxes i per tenir una millor salut de la son. Dèiem, un dels punts, l'hem comentat abans, que és anar a dormir cap a les 11 de la nit, oi? Llevar-nos cap a les 7 del matí amb la llum del dia i fer una migdiadeta cap a la 1 que hagi fet ja 8 hores que ens hem llevat, oi?
Correcte, aquest està molt bé. El que hem fet simplement és recollir tota la informació que tenim de normes, que en diem higièniques del son, i posar-les en ordre, i que s'han d'intentar complir totes. Això és molt important, perquè només si en fas una, que és la migdiada, per exemple, no n'hi haurà prou.
Sí, clar, això és com fer una dieta i dir, no, mira, només em trec el sucre del cafè.
Això mateix.
Clar, si et fots uns donetes...
Això mateix. I l'avantatge, hi ha un avantatge, que és que nosaltres expliquem aquestes normes, i la desavantatge és que qui les ha de complir són els adults. Quan vam fer el mateix amb els nens, perquè amb els nens vam fer el mateix procés, és a dir, saber coses, investigar coses i donar unes normes als pares perquè aquests nens aprenguessin a dormir. En aquest cas, els nens no els necessitàvem. El que necessitàvem és que els pares ho fessin bé. Aquí no tenim uns pares que vagin darrere dels adults perquè compleixin les normes. Però les normes són infal·libles. I és ordre, és ordre. Comencem, si en vols. Per exemple, despertar-nos sempre a la mateixa hora. Això és
sempre,
important.
Sempre?
Sí.
I cap de setmana inclòs?
No. Ho podem millorar, ho podem variar una miqueta, però si algun dia, per exemple, pel que sigui, ens anem, que és lògic, ens anem a sopar amb la família i ens anem a dormir, o anem a una festa i ens anem a dormir a les 12 o a la 1, intentem que l'endemà no restrem més hores de son, és a dir, no ens llevem a les 12, perquè si no tornarem a trencar el ritme.
D'acord.
És millor, és preferible no dormir pas tantes hores, però llevar-se una mica abans per poder complir això.
I després fer la migdiada.
Correcte. Llavors la migdiada ha de ser curta, curta, que es fa, tal com has dit molt bé, 8 hores després d'haver-nos llevat. Que si ens llevem a les 7-8 seria a les 3-4 de la tarda, que és l'hora que ens ve la nyonya,
Sí.
La gent pensa que ens ve la nyonya pel menjar, i no és cert, és per la necessitat fisiològica del cos de tenir uns minuts de descans. Aquests minuts ha de ser curts, que és el que dura un son superficial. Quan dormim és com si baixem els grons d'una escala. El primer gro és el son superficial, que dura uns 20 minuts, i després ja caiem a un son profund. Què passa si nosaltres dormim poc i fem una migdiada? Que ens serà molt fàcil fer aquesta migdiada més llarga, entrar en un son profund...
I d'allà no ens hi treuen, no?
I dir, això no em serveix per res, jo, la migdiada, no m'agrada gens. Per tant, la migdiada ha de ser com un complement d'un bon son a la nit. fixa-t'hi que la cultura llatina ha seguit les necessitats del seu cos. En canvi, els anglosaxons s'han inventat, entre cometes, la utilització d'estimulants. A quina hora es pren el cafè?
A les 5, és veritat?
A quina hora es pren el te? Sí, és per solventar aquesta somnolència que nosaltres ho fem molt millor.
Ah, amic. Aquest seria el segon punt.
Correcte.
Tercer punt.
Sí, els horaris són...
Aneu fent preguntes, si teniu, aprofiteu, eh? Mm-hmm. Això, us estic pagant per estar aquí, hauríeu de pagar vosaltres, perquè esteu de masterclass,
Hauríem de pagar a mi. Mira, sí, molt ben preguntat. El primer són els horaris. Horaris. I per què sempre fixar-los? Perquè el cervell es va acostumant. Molta gent et diu, no, jo sempre m'he llevat a la mateixa hora perquè vaig a una fàbrica o perquè vaig a un treball i resulta que em desperto 5 minuts abans de l'hora que em soni el despertador. Això és perquè el cervell s'acostuma a tenir aquest ritme biològic. De totes maneres, aquestes persones que els hi passa això, si un dia han d'agafar un avió, que no confiïn que es despertaran 5 minuts abans de que toqui el despertador.
Poseu despertador per si de cas.
La segona cosa molt important, fixa-t'hi que amb l'exemple que abans us he explicat del besavi, si aquestes normes és el que feia el besavi. Un besavi el que feia era, es llevava a les 6 del matí i aleshores ja venia la part del menjar. Com s'ha de menjar? S'ha de menjar, i en castellà tenen uns acudits o, bueno, unes frases fetes, no? Desayunar com un rei, almorzar com un príncipe, cenar com un lacayo. I què feia el besavi? Es llevava a les 6 del matí, anava al corral, agafava dos ous, uns tomàquets, i menjava bé.
Clar.
Se sentava i menjava bé. Què feia després? L'altre punt importantíssim de lo que són el camí del son. És a dir, feia exercici. Per què? Perquè agafava el mulo, agafava l'asa, i s'anava a peu 2 quilòmetres... Dos hores, o sigui, molts quilòmetres.
Anava a dir més, i tant.
I què li passava mentre feia exercici? Li tocava el sol. I quin sol? El primer sol del dia, que és el que fa que la melatonina que fabriquem a la nit, quan ve el sol, el cervell diu, bé, ja no necessito melatonina, no en faig més. Ara deixo que surti el cortisol, que és l'altra hormona que ens dona vitalitat. Per tant, el besavi tenia exercici al dematí i molta quantitat de llum al matí. També què feia el besavi? Doncs, bueno, dinava, l'almuerzo, dinava menys, es portava alguna cosa de la...
Sí, tant, el tros.
Sí. I anava a aquella cabanyeta, i què feia? Una petita migdiada, tots feien migdiada. I quan veia que el sol començava a minvar, no li feia falta rellotge, eh? Simplement, quan el sol començava a minvar, ell veia que la llum del sol anava apagant-se, calculava el temps que havia de caminar fins tornar a casa, i arribava a casa. I a casa què feia? Bé, sopava poc, lògicament, una sopa, un tros de formatge. I què feia després? Alguna cosa que no tenia res a veure amb la seva feina. Parlava amb el veí, traia la cadira fora i s'anava a dormir. I s'anava a dormir d'hora, aquesta hora, 8:45, 9:00, 10:00. I què hi havia a l'habitació?
Un gall.
El foc.
L'orinal.
Ai, amic.
Res més. El foc era la llum que tenia quan arribava a casa. Molt bé, Marta.
Però escolta'm una cosa, però tot això... Tronja. Espera, que acaba la narració, que vull saber què feia el besavi.
El besavi el que feia quan arribava no hi havia llum. Aleshores, la llum d'aquell moment era les espelmes, el foc i els candils, que és una llum taronja. El besavi tenia molt més bona qualitat de vida que nosaltres, perquè seguia aquest camí del son. El pobre besavi, com que no havíem avançat tant amb els coneixements de la medicina, es moria abans. Però la qualitat de vida del besavi, ja et dic jo, que era molt millor que milions i milions de persones que ens escolten.
Ara.
I la besàvia? Perquè, perquè el besavi tenia una qualitat de vida de meravella, però la pobra besàvia...
No ho sé si feia els mateixos horaris de besàvia.
Home, la canalla, les gallines...
Però a nivell d'horaris devien seguir els mateixos, no?
Els horaris seguien molt similars, el tipus de feina no, evidentment, però l'àvia igualment feia exercici, perquè feia totes aquestes feines, cuidava les gallines, cuidava l'or...
No li tocava
regava,
el sol.
Regava, sí, li tocava el sol, perquè això ho feien al camp, al corral que tenien. I els horaris seguien iguals, clar, perquè la mateixa llum la tenien els dos. O sigui, ho feien igual. Està bé que hagis tret el tema de les dones, eh? Després, si vols, farem un petit apunt d'això.
Home, fes-ho ja? Sí. Ara m'has deixat aquí amb la mel als llavis?
No, dins de la medicina s'ha investigat molt poc la diferència de gènere. Sempre parlem de que els homes ronquen, de que els homes tenen la pròstata gran i s'aixeguen a fer pipí i no poden dormir. En canvi, molt poc s'ha estudiat sobre els trastorns de son de la dona, que són de dos tipus, molt ben clars o molt ben catalogats. Uns són derivats de situacions simplement de metabolisme, hormones, bàsicament. Quan comença a dormir malament una dona? el dia que té la primera regla, perquè hi ha dos o tres dies abans de la primera regla i després de totes les que ha de tenir cada mes, pobre fill, que se'n diu la disfòria premenstrual. És a dir, que és d'estat d'ànim, que està més neguitosa, més irritable, i només falta que la gent els digui, nena, que estàs tonta.
Mira, això, de veritat,
regla,
eh?
Nena. Sí? Això és un fet. I és
ara
així.
Ja no es diu, per sort. Bueno. En alguns llocs t'ho segueixen dient,
no
eh?
No es diu o es pensa, segur.
Exacte,
segur.
Sí.
Què passa després? Val? Quan aquesta dona arriba a l'edat de tenir un fill, comença a tenir els problemes d'un embaràs, que problemes que són normals, perquè hi ha insomni o hi ha massa son, i després, quan la panxa és molt grossa, hi ha un insomni claríssim, perquè el nen comença a donar patades a qualsevol hora del dia.
Sí, perquè no dormen, quan dorms tu.
No, filla.
Jo em pensava que sí, eh? No.
No. Ells van a la seva bola.
Sí, sí.
I és perquè aquest rellotge biològic, que és el que ens diu que hem de dormir de nit, encara és immadur, i per tant dorm a trossets.
I posarem una llenya.
Estaria bé, que és el mateix que fa quan aquest nen neix, no? I això, ara que des de la llanterna a posar-li em fa gràcia perquè...
Però no,
espera, acabem-ho de les dones.
Acabem amb les dones i ara anem a la llanterna. Hermosa.
Sí, després ve el problema de la menopausa. Fixa't que s'han estudiat poquíssims coses amb la menopausa, sí? Els hi donem herbes, els hi donem melatonina, els hi donem no sé què, però no en tenim ni idea. D'idea de tenir una solució d'elles. I després hi ha la segona part, que és la part del rol social que fa la dona. Actualment...
Les cures, eh?
Actualment les dones s'han incorporat al món del treball, però no s'han desincorporat del món de la casa. I sí, jo ja sé que els vostres marits tots són, ajuden molt a casa. Sí, el meu marit m'ajuda molt. Però jo et pregunto, qui pensa sobre les coses que s'han de fer?
La càrrega mental.
La Marta, les seves filles fan extraescolars. Qui planeja els extraescolars? Encara que després els porta el pare, els va buscar el pare ho fa molt bé.
Però la càrrega mental aquella, correcte. Sí, sí.
Jo dic, això li dic fer de CEO a la casa.
Logística
els altres
aquella...
executen, tu fas de CEO, no?
De les motxilles, el no sé què, quan marxi al matí, porti el mallot de ballet, la pilota de bàsquet, les bambes... Això és desgast. Això et treu anys de vida.
Que no estem dient a audiència ara que totes les llars passi això, eh?
No.
Però que encara sí que és veritat que arrosseguem aquest model,
eh? No, totes no. Mentida. Mira, qui pensa... per més progre que sigui la parella o més bé es portin amb aquest tema, qui pensa que s'ha acabat el paper de vàter i s'ha de comprar?
Clar, és que ara et trencaré.
Sí, jo també. Això a casa meva també.
Vale. El de vàter sóc jo, eh?
I el sabó de la rentadora, el rentaplats?
Tampoc. Aquí tampoc.
És molt habitual. Però la dona pensa molt més.
Ara jo feia el mateix i poca broma, perquè jo sé que el meu cas és poc habitual, perquè a casa meva qui pilota... No, deixa'm acabar.
No, deixa'm explicar-li, perquè el doctor Estivill, saps què passa? Que el seu marit ve després.
No, i està allà darrere amagat.
I està aquí escoltant, i llavors ens explica...
Fora bromes. Sé que no és un cas habitual, perquè és que tinc moltíssimes amigues que la càrrega mental, el CEO de casa, segueixen sent elles. I a mi em passa, en segons quins moments, però sí que és veritat que sóc una anomalia. Per això dic que hi ha casos que no passa això. Però la majoria de llars, i això és així, el CEO som les dones.
I aquesta situació causa precisament que hi hagi més dones que homes que tenen insomni per aquesta raó, per sobrecàrrega mental. És entre 60-40, el percentatge. És a dir, 60 dones, 40 d'homes. Aquesta és una veritat, és un fet demostrat científicament.
A veure, ens hem quedat a mitges, que hem dit, ara ho reprenem, i no sé, la llinterna. Què és això de la llinterna?
Sí. Fa gràcia, perquè quan es diu li posem una llinterna a les mares, quan estan embarassades, fan coses peculiars, diguéssim, no? La meva mare no ho feia quan estava embarassada de mi, i de la teva tampoc de tu. Però ara li posem música en el nen.
Sí, m'ho van dir, que no li he posat música.
Li
poso música perquè jo sento música, però no li poso específicament.
No, tu has d'anar a comprar, gastar-te una pasta, comprar unes coses que ja estan preparades per tot això, i aleshores hi han diferents tipus de música. Si li poses Beethoven, aquest noi serà un malhomen brutal, anirà al Palau de la Música cada setmana. Si en canvi li poses AC/DC, aleshores anirà el rockero aquí.
No t'ho certa ironia, les teves paraules.
És que, clar, saps per què? Perquè els ginecòlegs han fet molts estudis de què escolten els nens, o millor dit, els fetus, quan estan a dintre de la panxa de la mare. I perquè et facis una idea, un fetus està dintre d'una bossa, que és la bossa amniòtica, que és allà on viu. Aleshores, allò està totalment aïllat. Però allà dintre hi ha el batec del seu cor. Saps quan va el cor del teu nen que tens a dintre?
Molt, no? 160.
Correcte, 160. Saps el que és això?
Sí, sí, sí. És...
Imagina't això dintre d'aquesta bossa. Imagina't el soroll que sent.
Els estombers,
sobre...
eh?
Exacte. A sobre sent el cor de la seva mare. A sobre sent l'aigua que es mou del líquid amniòtic. A sobre sent els budells de la mare quan...
Pobre fill.
Quan no funciona.
Fill meu.
Què vol dir això? Que aquest fetus no sent res. No sent res.
Has de la tonteria de posar-li música, no? Bueno,
i l'altra tonteria de parlar-li. No li parles al teu nen?
I aquell no penjoll que porten, que sembla un botafumeiro, que li diu el no sé què dels àngels.
Ah, no, el llamador de Àngeles en castellà. Sí que és veritat.
Ara se'ns enfadarà molta gent, eh?
Bueno, estarà gent enfadadíssima, això segur.
Però les no noten les vibracions?
No. Bueno, el que han demostrat aquests ginecòlegs és que mitjançant uns sensors que posen dintre de la vagina, molt a la vora de la... De lo que és el nano, de lo que és el fetus, poden començar a sentir algun soroll, però molt poca cosa. Per tant, no...
Sí, hauries de parlar molt a prop i una postura una mica incòmoda.
Sí, exacte. I no tu, sinó el teu marit, eh?
Exacte.
Com sent?
A veure, l'últim... Crec que és l'últim punt. L'últim punt del camí del son, tenir un bon matalàs?
Sí, les condicions en què dormim, això és importantíssim. No fent cas, eh? Tu pensa que la superfície del matalàs ocupa el 30% de la nostra vida. Un 30% ens el passem dormint. Si arribem als 90 anys, 30 anys els passarem amb un llit. Això vol dir que aquest llit rep, primer de tot, els àcars, les olors, perquè la gent quan dorm fa olors, i això ja ho parlarem un altre dia, si vols, perquè passen coses fisiològiques mentre dormim, totalment normals. Per això la gent ventila l'habitació al matí,
clar.
Perquè es ventila l'habitació.
Clar, perquè allà sembla que hi hagi una colla de porcs de vegades, eh? Dius, ostres.
Sí, bueno, tot això. Per tant, el matalàs és molt important. I com ho hem de fer? Bueno, avui en dia hi ha superfícies molt, molt, molt adequades per als matalassos, i l'únic que hem de fer és perdre la por o la vergonya al moment d'anar-lo a triar.
I estirar-te.
Exacte. I estirar-te amb uns 5 minuts, amb un altre 5 minuts.
Ah,
girar.
5 minuts, eh? No, no només...
Clar, perquè vegi si va bé, si no va bé, els coixins igual, tot bé. Perquè després, clar, la posició per dormir et poden dir quina és la millor. Per exemple, boca amunt, perquè la gent que té la barbeta molt petita i tirar enrere no convé, perquè propicia el ronc. Però, en canvi, si tu et poses cap a l'esquerra o cap a la dreta, les dues són bones. El que passa és que després, durant la nit, et canviaràs de posició, perquè no pots estar tota la nit allà enganxat. I per això el matalàs ha de ser còmode. Per exemple, per una persona que té més volum, per ell, per exemple, necessitaria un matalàs més tou. Una persona més primeta, com ella, necessita un matalàs més dur o més compacte. I això és... Clar, i què passa amb una parella? Bueno, imagina que ells fossin parella i el matalàs aquest, no? Aquesta, la noia
clar,
estaria...
Clar, com ho fa? Ja ens passa, ja ens passa.
Aquí i la noia estaria aquí dalt, no?
Ens passa que nosaltres acabàvem fent com un allò, que acabàvem junts al mig...
Has d'agafar un matalàs que té dos matalassos.
No, jo vaig fer una cosa.
Dormint separats.
Nosaltres dormim separats des de fa... La meva parella jo fa... 3 anys que dormim separats per recomanacions del doctor Estivill, i és la millor cosa que
pots dormir
a la vida.
Junts, però són dos matalassos que es posen junts.
És una altra bona opció. Però
tancar la porta.
Hi ha un altre problema aquí, i és que sabem segur que cada un dels sorollets o coses que fem quan dormim afecta el que tenim al costat. Clar, si nosaltres, pel que sigui, estem refredats i l'altre no, i tossim durant la nit, l'altre no sap que ha sentit uns sorolls, i en canvi es desperta amb una sensació que no ha descansat. Per tant, i si ronca ja no et dic res. Mm. I si dones sotregades, no et dic
res. N'hi ha que es mouen tota la nit.
Correcte.
Seguirem parlant de son,
a mi el que m'agrada més és cada un la seva habitació i porta tancada.
Sí, Marta, ets una punquida.
Nosaltres fa 3 anys, nosaltres, cada criatura dorm a la seva habitació amb la porta tancada, i des de fa 3, els adults també. Tothom porta tancada i a la seva habitació.
Per tant, podríem arribar a la conclusió que dormir junts és evolutivament... A nivell adaptatiu és estúpid, dormir al mateix llit?
Bueno, és el que has dit tu. A nivell adaptatiu és el que ha passat amb el ser humà. El ser humà va començar a dormir junts perquè no tenien ni espai, no tenien... Fixa't que...
És de pobres, vaja.
Sí, sí, són prou bones. Tinc dues preguntes de l'audiència.
De romàntics i de pobres.
Pareu atenció a les preguntes de l'audiència. N'hi ha dues que he seleccionat que em semblen superinteressants. El 607070901 diu: estic escoltant que esteu parlant amb el doctor Estivill sobre els temes de dormir i no dormir, i jo em pregunto, i les persones cegues què? Ho pregunto precisament perquè sóc cega i tinc molts problemes per poder dormir bé.
Molt bona pregunta. Hem parlat moltes coses d'això. Sabem coses. Tractem pacients invidents. Mira, tal com has entès molt bé, la llum és una de les cordes que aquest rellotge necessita per saber que ha de dormir de nit i estar despert durant el dia. Si tu no tens aquesta informació, si no et donen aquesta corda, si el rellotge intern no rep aquesta informació, els invidents no tenen el senyal de que han de dormir. Clar. I saps què els hi passa? El seu rellotge biològic no es queda fixat com el nostre en un horari determinat, sinó que va corrent cap endavant. Ells t'explicaran que aquest, el seu son no té mai una hora fixa que comenci i que acabi, si segueixen les seves, diguem-ne, la seva forma de vida. Hi ha que diferenciar si són invidents de naixement, que són els que mai han tingut accés a la llum, o si són invidents que hi ha hagut l'estímul de la llum i després, per un traumatisme o qualsevol
perdut,
cosa,
no?
L'han perdut. Uh-huh. Doncs aquests els hi costa menys. A la gent invident els hi donem melatonina i funciona molt bé, molt bé funcionen.
I l'altra pregunta que m'ha resultat interessant de totes les que han fet els nostres oients, ens diuen, podeu preguntar al doctor el son en dues fases bàsics que es diu que es feia a l'edat mitjana?
Sí, és que aquesta és una manera de... si no ho pots fer d'una altra manera, seria la menys dolenta. Amb dues fases vol dir que dorms una primera tongada, t'aixeques i després tornes a dormir. Això amb algunes feines es feia, però no és l'òptim. No està malament, si algú vol fer-ho, però no seria la forma òptima de descansar.
Crec que preguntes resoltes, el farem venir un altre dia. Algú té una pregunta urgent, Malcolm?
Jo tinc una molt urgent, que és... Perquè no, és que l'he fet fora d'antena i hem deixat la resposta per ara, i és la gent que tanca els ulls i els obre i ha dormit...
La teva dona, digue-ho.
I la meva dona, i la gent com jo, que, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, que nota el pas de la nit, el pas del temps de la nit.
Mira, els somnis és una història que configurem mentre dormim. Per recordar un somni ens hem de despertar. Per això els que dormen bé o no recorden mai els somnis o bé el recorden a l'últim moment quan sona el despertador. En canvi, un que es desperti a mitjanit, encara que no se'n doni compte que s'està despertant, aquest recorda molt més els somnis. Tu, la teva dona, dorm molt millor que tu.
Ja ho
sabia, la teva dona el que fa és tanca els ulls o els obre al matí i no sap el temps ni què ha passat. No recorda els somnis i s'aixeca superdescansada. Tu, probablement, no ho sé segur, però probablement amb aquest ronquet, de tant en tant, pots fer una petita apnea, que és un microdespertar, i llavors aquests microdespertars poden fer que recordis els somnis.
I et vaig dir una cosa, que com segueixis roncant, la teva dona ja no la tindràs.
Apa, escolta, home...
Va. No, perquè no s'entera de res.
Bueno.
És un motiu de divorci als Estats Units.
Totalment.
Acceptat totalment si l'home no vol tractar-se. D'acord?
Si accepten... I aquí encara no és vigent, eh?
No,
però
si accepten
moment.
El tractament...
Però si tu dorms separada, què has de dir?
Oh, però això perquè no paraven de roncar.
Clar, és un dels motius.
Però perquè que si no allò hagués acabat, el camí anava pel pedregar.
3 minutets, Déu-n'hi-do, t'hem segrestat, eh?
Sí, no.
Eduard Estivill, t'hem segrestat. 3 minutets perquè siguin 6:45 de la tarda. Posem punt i final a la sobretaula d'avui, que hem estat aquí 2 hores i mitja.
Sí, ja és diumenge.
Ja pot servir la copa balón.
Treu
algú dels cafès.
Us he volgut quadrar els ritmes circadians. Dic, calla, que surtin d'aquí, que ja sigui fosquet i ja puguin de descansar. Malcolm Otero, Marta Bonnou, Fran Domènech, Esther Vallès, Carlos Baraiber, moltes gràcies, estimats.
Moltes gràcies.
La setmana que ve, descanseu aquest cap de setmana. I doctor Estivill, un plaer, com sempre. Torna quan vulguis, eh?
Sou molt divertits.
Ja ho sabeu, tots a connectar-vos al Camí del Son, a les xarxes socials del doctor Eduard Estivill. Veureu vídeos il·lustratius de tot el que hem estat parlant avui. Insisteixo, el Camí del Son, aquesta aventura a les xarxes del doctor Estivill, que us donarà pistes per dormir bé i no com a Malcolm Otero. Gràcies, doctor. Una pausa a la tornada. La Montse Virgili ens fa una prèvia del que ens expliquen avui a les dones i els dies, la tele amb l'Àlex Gutiérrez i les aventures d'en Xavi Fernández amb el seu periple per convertir-se en pare.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Descobreix la ciència a Catalunya. Del 8 al 17 de novembre, viu la Setmana de la Ciència.
Trobaràs un munt d'activitats gratuïtes al web setmanaciència.cat. Participa-hi.
Organitzada per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Patrocinada per BBVA i Amgen.
Abans que el teu dia soni així... Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar.
Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersey Bank.
La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar. I aquest 9 de novembre et pot fer emocionar fent-te venir llàgrimes als ulls. 9 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Interpretant el sentiment i els anells del poble.
Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí, preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Sí. Reivindica't.
Autentifica't.
Sí. Dignifica't.
Identifica't.
ICAT, la ràdio inquieta.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Sentí una bomba y de repente en suelo siente como me ha cortado algo de cuello y no. Entonces corriendo a escaparme.
Aquest diumenge, Cao Li, xef i empresària cambojana resident a Barcelona. El divan, el valor de la conversa.
Entonces han podido mandar una nota, ¿sí?, que decía, estamos todos vivos.
Estem tots vius, eh? Gran.
Después recibí esta nota de mi padre, mi vida ya cambia.
El divan, aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Dos quarts tocats de 7 de la tarda. Montse Virgili, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les dones i els dies a partir de les 9 del vespre. Ahir vam parlar amb Iranzo Varela, interessantíssima.
Oi, brutal, dona. Eh? Brutal,
oh, com m'encanta, com m'encanta.
Oh,
com
a
ens
més,
agrada.
El llibre és molt bo, eh?
Sí,
eh?
Us
el recomano, Lo que quede, perquè a part normalment tu el veus a Twitter i dius, ostres, està enfadada aquesta dona. Però aquí no, aquí li surt la part emotiva, explicar el que ens passa a moltes dones, no? Allò que vas al supermercat, et miren les tetes, vas a un lloc, clàssic, et miren el cul, vas a un no sé què i has de fer veure que no te n'enteres.
Exacte, dissimular. Montse Virgili, per cert, avui a partir de les 9 del vespre, de què parles?
Parlem amb la Mònica López, l'actriu, que
sí,
Premi Ondas.
I tant.
I que ens fa moltíssima il·lusió, perquè els divendres ja saps que és aquest recorregut d'una hora, una conversa...
Actriu molt interessant, perquè ella és nascuda a Canàries, parla un català perfecte.
Perfecte, i molts altres
idiomes. I alemanya,
idiomes,
em sembla, que sí, la seva mare, sí, no sé si és alemanya.
Molt fort, molt fort. I explicarà coses segur molt xules, perquè és una dona molt combativa, sempre es mulla a l'hora de parlar, i a més doncs, està d'enhorabona, perquè això de la setmana que ve va buscar l'Ondas, i jo crec que és un moment de la seva carrera molt dolç i que me n'alegro molt per ella.
I que ja li tocava. La Mònica López, avui actriu a les Dones i els Dies, amb la Montse Virgili i companyia, aquesta receptora d'Un Ondas. Gràcies, Montse.
Escolta'm, tinc una queixa.
Jo
no tinc... Sí, jo, les Dones i els Dies no ens envien cap panetone.
Vull una... Ai, la tarda i els seus berenars.
Sí o no? Però què és això?
Agafa una miqueta de coca abans de marxar. Ah, carquinyoli.
Sí, penso agafar tot.
Adéu, Montse, va, anem a la tele. Àlex Gutiérrez, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Fernández, bona tarda.
Bona tarda.
Heu sentit els consells del doctor Civil?
Sí.
Ah, i tant.
Tu dorms bé, no?
Jo dormo... Jo tinc una sort, que és que hi, tinc dues. Veig molt bé i dormo molt bé. I tinc por que això se m'acabi a l'hora de ser pare.
Ara de seguida l'última i marxem amb en Xavi Fernández i la seva futura paternitat, però abans la tele. Àlex, en què comencem?
Home, comencem amb el tema que encara està sent, que és la Dana, no?
Oh, sí.
Ahir en parlàvem justament perquè aplaudíem la feina de Punt, que ha fet això amb molt bones audiències i també una molt bona cobertura. Avui voldria aportar les coses que no han acabat de funcionar. D'acord? Perquè també són moltes hores de directe.
També n'hi ha.
O de no directe. I, per exemple, què és el que no s'ha de fer? Doncs posar el micròfon al primer que se't planta al davant, perquè pot passar que deixi anar una arenga feixistoida. Que, mira, si ens la podem estalviar, doncs potser millor, no?
On va passar això?
Això va passar a Telecinco, ja veureu com s'accelera de cop la cosa, i aleshores, clar, la presentadora intenta tornar l'home al noble carril constitucional, podríem dir, però no se n'en surt, no se n'en surt.
La verdad que la gestión de este gobierno, de todos los gobiernos que estáis arriba, la puta cúspide, no estáis haciendo nada. Y voy a deciros otra puta cosa. ¿Sabéis quién tenía razón? Francisco Franco Bamonte. Tenía razón con el Plan Sur, ¿vale? No voy a decir, no me voy a cortar de nada. Los gobiernos son los mayores culpables.
Exacto, tranquilo, cuando digo Francisco Franco Bamonte.
Ay.
Puede reivindicar a Franco sin gritar.
Exacto.
Home, es poden fer preentrevistes, això sí que és veritat. Però de vegades parles amb testimonis, t'expliquen una milonga, després entres en directe i te foten una altra, eh? Això ha passat també.
Això ha passat també, no? Una altra cosa interessant ha estat veure com Televisió Espanyola, per exemple, ha deixat en molta evidència la consellera valenciana Salomé Prades, d'Interior i Justícia. Ella explica que ningú l'ha informat de tenir la UME, la Unitat Militar d'Emergències, a disposició, però resulta que les càmeres de la pública la van filmar prèviament a la seva denúncia, d'acord? A dir, a mi ningú m'ha informat, comentant amb els seus col·laboradors precisament aquesta ajuda. I clar, s'atrapa abans un coix que un mentider.
Efectivos como la UME también contacta con alcaldes. Estoy hablando en este momento con los alcaldes de los municipios más afectados. A las 12:23, Bernabé ofrece por primera vez al Ejército a la consellera de Justicia e Interior responsable de emergencias. Lo hace en otras dos ocasiones. Hoy, Salomé Prades la desmiente.
Niego que ella en ese momento ofrezca el despliegue de la UME en un punto concreto.
Pero esa misma mañana Televisión Española capta el momento en el que hablaba con sus colaboradores de ese ofrecimiento.
Por ejemplo, la UME, ¿vale? Que se ha puesto a disposición de poder desplazarse allí.
Mec. Jo t'estava fent un senyal de quins ovaris, eh?
Sí.
Quins ovaris.
Aquesta mà que sospesa, no?
Els ovaris. D'agafar-se els ovaris.
Els ovaris. Que pesen, tenen un pes específic important.
Déu-n'hi-do.
A la consellera.
Déu-n'hi-do.
Aquí també hem tingut a Sílvia Enxarrondo, també, que ha rescatat imatges del Dia de la Dana per explicar que el seu programa ja informaven de molt d'hora al matí del nivell d'alerta per evidenciar que el govern valencià va ser negligent, no? I ara ho explicàveu fa una estona.
I tant.
Que aquí tenim el Mazón dinant amb la futurible periodista directora de l'APUN. Tot molt, molt edificant.
Lo d'Amazon, de veritat, li faran un crims. Sí.
Ara anem a... Mirem a l'Horizonte.
Aquest s'ha cobert de glòria, eh?
Aquest s'ha cobert de molta glòria. Són la bona gent d'Horizonte, el programa Víquer Jiménez. Com deien a Can Wyoming, el de la nave del misteri ha passat de buscar fantasmes a convidar-los directament al seu programa. I un dels que ha quedat ben retratats ha estat en Rubén Gisbert. Resulta que l'home va fer una connexió des d'allà molt cobert de fang. Perquè no així, no? Que es veiés que ell estava implicat i que s'havia remengat i estava això, implicat en la neteja dels carrers. Fins que va emergir una imatge en la qual es veia com l'individu s'anava aplicant el fang ell solet, allò amb molta cura, a tall de maquillatge solidari per allò que va bé. Després ell ha sortit dient no, que com que era un fals directe, que després jo acabaria enfangat perquè es veiés això, doncs em vaig firmar excuses amb el pagador. Clar, l'amic Iker se'n va voler distanciar, no?
¿Qué cojones hace uno de mi equipo, colaborador en este caso, manchándose los pantalones? Mi equipo habitual, mi equipo de verdad, Paco Pérez Caballero, mi equipo de verdad, Javi Pérez Campos, mi equipo de verdad, Pablo Villarrubia, saben que si me hacen eso lo mato con mis propias manos. ¿Saben por qué? Porque yo vengo del misterio, yo vengo de los ovnis, yo vengo de las cosas que son muy mal vistas.
Vengo del misterio de los ovnis.
Y he tenido rajatabla en 20 años
com a,
no inventarme.
Com a autoritat d'alguna cosa.
Com a fidedigna, de dir, jo vinc d'allà, eh?
Vengo d'allà. Clar, i per tant, de dir, escolta, jo, ojo, cuidao.
A mi ha sigut tota una sorpresa que un senyor que parlava de contrastar notícies sobre gent morta que s'apareixia ens hagi fallat ara en el que és la veritat i el rigor periodístic. No m'ho esperava.
No, jo tampoc. No m'ho esperava gens. No casa.
Garantia a l'espectador, sigui, és que a mi, uno de mi equipo de verdad me hace esto y lo mato con mis propias manos. Això tranquil·litza molt, saber que el presentador s'ofereix a aniquilar la vida de...
S'ha de dir, escolta'm, són molts anys.
estar-te'n treballant una professió i una carrera a base d'aixecar notícies periodístiques, veritats, amb aquella veu gravada amb un cassiotone que deia «Iros de aquí!» i totes aquestes notícies que es van contrastar, com perquè ara et surti qualsevol i et tiri la teva carrera per terra. Això és molt lleig. Això no se li fa al professional.
No s'amenaça un Pulitzer d'aquesta manera. L'Iker, per això, començava amb aquesta plantofada, intentant distanciar-se, però ja veureu que de seguida intentava ell portar-lo al terreny per quedar gairebé com un heroi.
Pero al final es vanidad, háganme caso, porque yo tampoco lo tenía muy claro. Y yo creo que es vanidad de youtuber. Vanidad imperdonable, sí. ¿Hasta qué punto imperdonable en un tipo que ha llevado insulina, medicinas, generadores, que se ha dejado el alma y que está ayudando a su ciudad? Pues no lo sé. Créanme, ¿es lo más importante del mundo respecto a lo que hemos hecho? Pues no lo sé. Hemos llevado 100 camiones, hemos recaudado 1.200.000 euros. Nos hemos puesto en una historia que no teníamos por qué, porque estuvimos tan impactados de lo del sábado que yo me creí Robin Hood, ¿saben ustedes? Y no soy Robin Hood.
¿Quién ajeta?
Yo me creí un periodista excepcional. Y quizá no lo sea, no lo sé.
Quizá. Bueno, anem progressant adequadament, que deien a les
notes. És l'ego parlant a una càmera. Sí,
sí. Jo vull saber quin és...
Quizá sí, però quizá no.
Quin és el valor? Quin és el camión conversor? El camión d'ajuda conversor. És a dir, quants camions puc enviar a València per dir el que em roti sobre València?
Exacte.
És a dir, hi ha un límit...
El camionòmetre.
El camionòmetre. El pactòmetre de Ferreres, doncs el camionòmetre.
Una altra perla de col·laborador d'Horizonte és Ángel Gaitán, en aquest cas.
Qui és aquesta gent? Abans, aquest senyor tenia la seva dona i una pintada a la paret, que eren fantasmes, i ara han sortit tota aquesta gent, i tenia un doctor per parlar d'autòpsies a los ovnis, que aquell senyor ens faria falta perquè se li veia també que tenia rigor. Sí, però rigor... què és tota aquesta gent que li ha sortit al voltant?
Rigor mortis, concretament. No, aquest angelet, diguéssim, l'Ángel Gaitán, doncs va fer... En aquest, el que escoltarem ara és en el seu canal personal.
Ah, d'acord, no és a Horizonte, eh?
Horizonte, sí. Però ja veieu que al final, clar, hi ha pobles patint, molts pobles patint, com decidir a on envies l'ajuda, com prioritzar. És una decisió duríssima, un dilema moral que ell va solucionar bastant fàcil.
Tenemos que decidir dos pueblos de los que os estoy diciendo para el convoy que van de unas 20 furgonetas. Paiporta, Benetúser, Alfatar,
Alfa algo,
Masanasa o Catarroja.
Masa madre.
Por comentarios se ponen los nombres y la gente vota.
No.
En los dos pueblos que más comentarios, perdón, que más me gustas tengan, serán los pueblos que vayamos, y si no sois de esos pueblos, no os dejéis guiar por lo que la gente dice. Esperar y dejar que la gente del pueblo valore.
No, un
like.
No.
¿Quieres la medicina? Ponme un like.
I no m'ho puc creure.
Hi havia una altra opció, sí, que era agafar que aquests pobles s'enfrontessin en un Gran Prix.
Exacte, deixar la vaquilla.
Que cada poble vingués i en el fang mateix barallessin per veure i qui queda se l'envia.
El fang i el temps, exacte.
És un format de tele que segur que alguna cadena que coneixem compraria.
Em sembla fortíssim.
Jo estic segur que algú està esperant 3 dies més a proposar-lo.
Potser 2 dies ja el veig.
Em sembla fortíssim. Fortíssim.
Total que això, aquest angelet a més es va dedicar a escampar merda, amb perdó, assegurant sense proves que els responsables de Càritas i alguns ajuntaments havien intentat prendre-li el seu material. O sigui, un perla.
Ai, anem a l'Hormiguero, va.
Alerta quan... Perdó, és que trepitjo les coses. Alerta quan anar a l'Hormiguero és sinònim de...
Tranquil·litat.
Tornar a la
sensatesa, no?
A la sensatesa.
Li estàs comprant el discurs, eh?
Li estic banyant l'aigua.
Li estàs banyant l'aigua a Pablo Motos. Pablo Motos, què va fer? Doncs hi ha una frase que l'argumentari del PP està repetint insistentment, que és que Pedro Sánchez va dir: si volen l'ajuda, que la demanin. Esclar, quan tu dius aquesta frase tal qual, sense més context, sembla que digui jo no penso moure un dit i que supliquin per l'ajuda i aleshores graciosament jo els hi concediré. Però la declaració exacta és una altra. És: el gobierno central está listo para ayudar si necesita más recursos que los...
Que lo digan, sí.
No hace falta priorizar unos municipios sobre otros, ni fer lo dels likes.
Sí, però la gent no va sentir la declaració institucional que tu i jo vàrem sentir i es queden amb el que diuen els sectors contraris, en aquest cas la dreta.
Exacte.
Del que no va dir.
Doncs efectivament, Pablo Motos ha fet córrer la frase, i Ana Rosa Quintana també. Per tant, tant Antena 3 com a Telecinco, en dos programes de molt bona audiència, s'ha fet repetir aquesta actitud, quan no, l'actitud és a dir, escolta, nosaltres hem activat l'ajuda que creiem que s'ha d'activar, si resulta que en fa falta més, només han de dir-ho, perquè evidentment també l'activarem, és a dir, no estem posant topalls, etcètera.
Ai, senyor.
No? Tenim temps per un debat?
No.
És molt breu.
No estàs constipat? tu, eh? És el debat.
No, gens. Quin esforç creieu que s'ha de dedicar a posar en contraposició aquesta gent que continua enviant els seus bulos i difonent-los, després de veure que, tot i l'esforç que va fer la campanya del govern, el govern i la...
Kamala Harris,
sí,
demòcrata.
Els demòcrates dels Estats Units intentant desmuntar tots els fake news... i van perdre igualment.
Mira, això és un debat que podríem tenir la setmana que ve a la Terra de Catalunya Ràdio, perquè n'hem parlat més d'una vegada a les nostres reunions, i especialment quan tenim un fact-checker, un dels més importants de Catalunya, que és en Carlos Baraibar, a l'equip, que deia, ostres, fins quan hem de seguir batallant? Perquè és que realment sembla que rellisqui.
Perquè són dos sistemes no comunicats.
Però enteneu el que vull dir? Clar, sí, et desgastes fent esforços d'informació verificada, contrastar aquests bulos, i va corrent a una velocitat que és imparable.
No, ho és. I a més és això, és que són dos circuits que no se solapen. I per tant, tu fas un esforç davant de persones que estan sensibilitzades i que trien informar-se a mitjans que tenen la factualitat com a primer principi, mentre que hi ha tot unes capes de població que opten per als discursos emocionals, etc.
Us prometo parlar-ne la setmana que ve i us convido. Ho farem a les 6 de la tarda el divendres. Ara que deies Donald Trump i Kamala Harris, acabem parlant d'això, de les eleccions als Estats Units. Concretament de Donald Trump. A veure, què diem de Donald Trump?
Bé, no, algunes reaccions, que dues reaccions, una més humorística. Bé, les dues ho són, però el que em va sobtar és que entre els monologuistes típics i els presentadors de Late Show, clarament hi havia una balança favorable a Trump. Clar, això...
A Trump?
Ai, a Trump.
A Kamala Harris.
A Kamala Harris, i contrari a Trump. I un dels enemics públics que s'han enfrontat moltes vegades i s'han creuat tuits feridors és Jimmy Kimmel.
Sí.
I realment va fer un monòleg molt bo, però en un moment, fins i tot, vaja, no podia gairebé parlar i s'ennuegava amb les llàgrimes. Ara escoltarem el tall. Ja veureu, és molt senzill, perquè és una repetició de totes les coses que aniran malament gràcies a, o per culpa, evidentment, de Trump. I ja veureu que, vaja, el to ho diu tot.
It was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hardworking immigrants who make this country go, for healthcare, for our climate, for science, for our allies in Ukraine, for NATO, for the truth.
Clar, és que sí que s'emociona, eh?
Hi ha una part dura de la reelecció de Trump, i és que li dona la possibilitat de fer la reelecció de dos jutges del Suprem que sortien, i això significava que si ell els apuntava als successors, hi havia una majoria conservadora en el Suprem per una generació sencera.
Exacte, sí. Perquè som càrrecs vitalicis, o fins que ells es retiren voluntàriament, i per tant, clar, un cop els nomenen, i això ja va passar quan va obrir la de Ginsburg, que clar, un cop es nomenen, els endollen allà totes les legislatures que falten. Si a sobre nomenen gent relativament jove, doncs efectivament estan parlant de dècades. Per sort, els humoristes ens donaran consol davant d'aquest narcisista autoritari, esperem, i els de Polònia, esclar, no van fallar, i agafaven la cançó d'American Idiot de Green Day per fer-ne la seva particular versió.
Estats Units ja un American Idiot. El cap i color de ganxito. Els mexicans per ells són panxitos. I malgrat tot presidirà Amèrica.
Per acabar, vull reivindicar el paper de la televisió, també privada, perquè sempre la critiquem a vegades, en aquest cas Telecinco, sobre com ponderar i com ajudar a entendre totes les claus que hi ha. I el fantàstic gènere de la tertúlia, on els arguments s'intercanvien de manera edificant i endreçada perquè el lector pugui assaborir-los tranquil·lament.
Sempre.
I amb aquesta civilitat discutien sobre el tema La mirada crítica de Telecinco. Hi havia un ambaixador espanyol a Washington, ex-ambaixador espanyol a Washington, i un senyor molt rondinaire que només identificaven com a partidari de Trump.
Ah, d'acord.
Molt equilibrat.
Sense títol.
Estados Unidos para que le votara.
Son los que va expulsar ahora Trump.
No sé si lo va expulsar o no. Y usted tampoco lo sabe. Expulsar a los que tenga que expulsar. Esperen un momento. Hay una cosa muy importante. Me deja hablar, embajador. Me deja hablar, embajador.
5 minuts després d'això.
Me deja hablar, embajador, por favor. Prou.
5 minuts després d'això, l'ambaixador, al final, la diplomàcia, les seves reserves de diplomàcia van acabar, i el va acabar engegant pastafang.
Vamos
estás hablando del futuro, del futuro, teniendo en cuenta cuando Estados Unidos tiene presidente a un golpista.
No sé si...
No digas de tonterías, por favor.
¿Sabe lo que pasa? Porque
lleva más tonterías de las que ya ha dicho en su vida.
Señor Centeno, señor...
Es que son tonterías.
No, aquí las tonterías...
No le puedo respetar.
No las dejes.
A este señor no le puedo respetar.
Sí, sí, sí. Usted tiene que respetar esta mesa. Claro que tiene que respetar.
La mesa sí.
Oye, hombre, qué mal de cap ha dit. Usted es un gilipollas, ha dit?
Sí, sí, sí.
De turno. De turno.
De turno, està bé, per això.
Els detalls, a vegades, quan s'insulta.
Sí, sí, està bé el matís. I ell, l'ambaixador, acaba aixecat i...
Escolti, marxi. Marxo per deixar aquest...
És l'ambaixador, que diu gilipolles?
Ah, pensé que era al revés.
No, és l'ambaixador quan l'altre diu que Pedro Sánchez està... O sigui, Espanya està governada per un golpista, no?
Exacte.
Déu-n'hi-do, la setmana que ens ha deixat televisiva, tant el tema de Trump com les tertulietes vàries al respecte dels aiguats a València. Àlex, no marxis, que fem l'última i marxem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Xavi Fernández i el seu periple per convertir-se en pare. De què parlem avui?
Bona tarda. Aquesta tarda, a part d'un refredat, us porto una setmana més de preparació junts per arribar a la paternitat. I aquesta setmana he decidit que m'ho penso prendre tot amb molta calma. Perquè el millor és construir des de la serenitat i també perquè entre la victòria de Donald Trump i les catàstrofes mundials, si a més les puc pronunciar bé, potser no m'he de plantejar si seré bon pare, perquè possiblement quan neixi el meu fill ja no existirà el planeta.
Possiblement, per mira, quin alleujament, eh?
Ningú em podrà jutjar perquè no hi seré. M'està passant també que vaig prenent consciència a un ritme molt diferent a la mare. He de dir que la nostra feina, la dels homes, la feina prepart, és tan exigent i important com les altres. Però a vegades me n'oblido que seré pare, sobretot quan no ets a casa. Et passa
molt
que,
bé.
Clar, no, és normal. Tu no, hi ha moments en què estàs fent una altra cosa i se t'oblida que ets pare. I quan tornes, dius, ostres, és veritat. I
això, a les mares també se'ns oblida, eh?
Això em va passar dimecres. Dimecres, mentre mirava el partit de Champions del Barça, vaig tenir un moment maco pensant, ostres, és veritat, d'aquí poc podré seure'm a mirar el Barça amb el meu fill i em dirà, uau, Rafinha és el millor jugador de la història. I jo li diré, tu no tens ni puta idea, xaval. Fes el favor de mirar-te els highlights de Messi i no em tornis a parlar fins que hagi sortit del YouTube. Però això encara queda molt, amics. Hi ha moltes decisions a prendre abans que mirar el Barça junts i és per això que avui us porto grans decisions a prendre abans de tenir un fill.
Vinga, som-hi.
La primera és triar el nom.
Home!
És molt important i alhora... crec que no ho és gens. I crec que se li dona molta més importància de la que té. Ho dic perquè si ho enfoques des del punt de vista del màrqueting, com que està decidint el model d'un robot aspirador, no, és que el meu fill ha de tenir un nom amb ganxo, pots prendre molt de mal. Perquè què vol dir tenir un bon nom? Que t'agradi? Que no tingui mala rima? Vull dir, què significa? Fa poc jo em vaig preguntar què em sembla a mi el meu propi nom. I al cap d'uns minutets vaig arribar a la conclusió que és una merda.
Home, no, Xavi, és maco,
és
Xavi.
És una merdadera merda.
No, que Xavi és el meu segon nom.
Perfecte, doncs tens un segon nom de merda.
Quan em confonen d'Àlex, per la X em diuen Xavi.
Ah, Xavi, eh? Si no tens cara, tens cara.
A mi una vegada, amb un correu electrònic, em van respondre dient-me taxi. No passa res. Era una persona de l'estranger i vaig entendre que era el més proper.
Hello,
que
taxi.
Que li vas cobrar la carrera?
Sí, 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 aquesta i l'altra. Us he de dir que és una merda perquè em dic Xavi, perquè un dia algú em va dir Xavi a l'escola. Aquest so de quillo, de menjar pipes sobre una moto i tirar-te les closques al damunt de les Nike Pepino. Xavi. En català hauria de ser Xavi. Però el pitjor és que el meu DNI hi posa Xavier. Però a casa meva em deien Xavier. I vaig tenir una temporada de petit que, com que els noms catalans no s'escurcen pel principi, sinó que s'escurcen pel final, em deien Vier.
Oi, de veritat.
De veritat.
Vier.
Com és possible, amics, que jo hagi sobreviscut i hagi arribat a la meva edat sense tenir gaires problemes amb aquest error garrafal de branding? Doncs perquè el nom no importa. Fins que jo no he hagut de posar un nom, no m'he plantejat el meu nom. Per tant, no és un tema vital. No passa res. Pots tenir aquest nom, que és un desastre de nom, i pots sobreviure. Tot això, em vaig trobar un dia sol a casa cridant noms a l'atzar. Jo ho heu fet, això, a l'hora de triar noms?
Per provar, no? A veure com dius, sona.
Pere, Andreu, Guifré, que semblava una mica Iker Jiménez en les seves èpoques
joves.
Buscant
amics invisibles, eh?
Sí, semblava que estigués intentant contactar amb els morts. Hi ha un moment en què vaig arribar a la conclusió, hi ha 10 minuts vaig pensant que el nom del meu fill seria el mateix que el de l'avi matern i que això li faria molta il·lusió a la família. I tant el sogre, la sogra, com la viuda d'aquest senyor van dir, però si era molt lleig aquest nom.
Opa, escolta, com són, eh?
Escolta'm, sí, sí, sí. He de dir que el nom triat no és dels primers de l'IDESCAT. En el rànquing és el 122. Ep. Per tant, escolta'm.
122 no és dels més triats, està bé.
Això mateix. Podem viure amb la tranquil·litat de que no en trobarem 600. No vull dir res, però Jans n'hi ha tot arreu.
Sí, que és veritat. Pols, Pau, Bruc.
Sí.
Una síl·laba?
Dues síl·labes.
Ui, innovador, això, eh?
A casa tenim un criu i no un gos. I anem a la segona decisió que
s'ha... Ves en jardins, tu.
Sí, sí. Anem a la segona decisió que hem de prendre, que és què fem amb l'ordre dels cognoms. Aquesta és una pregunta que m'està fent moltíssima gent. I quan dic gent, dic sobretot dones. I a vegades és una pregunta retòrica, perquè directament no em pregunten, em jutgen amb la mirada. He de dir que d'entrada, a mi m'importa zero anar primer. Ara bé, entenc que les meves amigues em diguin per què has de donar per fet que el teu cognom vagi al primer. Estic molt d'acord, però per què sempre m'ho pregunteu, dones amb fills que tenen el vostre cognom de segon i no de primer?
Perquè volen viure a través de tu.
Per què em generes un conflicte a casa teva si tu no l'has volgut generar en el teu sí de la família? No, és que tingui uns cognoms macos. Amb això estic d'acord. Sí que és veritat que pocs cognoms tenen menys ganxo que Fernández. Xavi Fernández és nom de NPC que trobaries al videojoc anomenat Carpinteria de Aluminio Simulator. Tinc zero interès en perpetuar el cognom Fernández. Més que res perquè crec que ja n'hi ha uns quants, em sona. No hi ha una reserva a les muntanyes amb tot de Fernández protegits per evitar que ens extingim. Se m'ha dit també, canvia't els teus. Jo em dic Barba, de segon. És una mica més maco, però em fa por què diran els Fernández. Què passa, que no ens estimes prou a la família Fernández? No, us ho diu a les dues per igual. He de dir que canviar els cognoms del fill no em sembla mala idea, però tinc un però. Que la mare es diu Fernández de segon i llavors mare i fill tindran els mateixos cognoms.
Clar.
I semblarà que jo hagi mort o que em vaig fugar deixant l'embarassada. O es preguntaran qui ets tu, perquè el pare no hi és, sabem què ha passat. Per tant, això em fa patir. I també que em preocupa que això sigui un tema de conversa. Que es generi aquest tema de conversa al seu voltant. Què? Els teus pares són modernets, eh? Ton pare és un aliade d'aquests, eh? Que no va posar... Segur que va dient, jo no tinc cap tipus de problema que posés els seus cognoms davant. Jo no vull que aquesta conversa se li generi, perquè el monge és bastant una merda com perquè a sobre li afegim capes de merdó.
Bravo. Ai, aplaudim sola, eh? Bravo, Xavi Fernández.
Això vol dir que em compres l'argument.
Et compro l'argument, bueno, a mitges. Xavi Fernández, moltes gràcies, estimat.
A vosaltres.
Àlex Gutiérrez, gràcies. Fins divendres.
Fins divendres.
Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i amb la Sònia Gelmà. Tornem dilluns, ho farem a partir de les 4 de la tarda i fins les 7, com sempre, amb més sobretaula, amb més carquinyolis i amb més ratafia.
Emociona't amb la música de westerns inoblidables.
Els set magnífics, l'últim dels moicans, el bo, el lleig i el dolent, ballant amb llops i moltes més en un concert de pel·lícula de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Els dissabtes 23 i 30 de novembre, música de western al Palau de la Música Catalana i concerts a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat.
Entrades a osvallès.com.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries.
Andreu Buenafuente, Abril Zamora, Carlos Cuevas i Victoria Luengo.
Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
Nous capítols de l'eclipsi, amb Roger Escapa.
Ja disponible a la plataforma 3Cat. Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Fugint de la rutina amb la Flashy Ice Cream i Ginestar.
Si tu i jo som els millors de tot el mapa, clavant xinxetes d'amor, anem de vacances. Jo que odiava perdre el temps i ara m'encantes tu.
Si només tinc temps i estimar no em costa.
Una d'aquelles col·laboracions que no havíem pas vist a venir. La colla de Sabadell, la Flashy Ice Cream, amb els germans més llustrosos de Sant Andreu, és a dir, els Ginestà. Aquí canten plegats al Carpe Diem, a viure la vida aprofitant-ne cada segon i a engegar la gent tòxica a pastar fang. Viure com volem i amb qui volem. El lema de Perdent el rumb.
Si només tinc temps i estimar no em costa, però les tristors ara en farem fum. Si només tinc temps...
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina, centre de la imatge, presenta Gemendi Hurbil, prop d'aquí. El treball del fotògraf Clemente Bernat que plasma la seva mirada sobre el conflicte basc des dels anys 80 fins a l'actualitat. Prop d'aquí, de Clemente Bernat, fins al 26 de gener a la Virreina, centre de la imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El 9 de novembre, el Trio Fortuny i la companyia de dansa contemporània Malpelo presenten La nit, una proposta que combina música i moviment amb obres d'Arnold Schoenberg i altres compositors del segle XXI. Descobriu nous universos sonors el 9 de novembre a l'Atlàntida de Vic. Més informació a l'atlantidavic.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està
boja. D'amor és d'estalvi, perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre preu.
Caprabo, amor etern als preus bons.